El Pedrís, l'espai per descobrir els nostres veïns. A l'Espluga FM Ràdio, converses reposades. El Pedrís, amb Joan Casanovas.
Avui al Pedrís, amb Miquel Rosselló de Bericat. Un cuiner que va de les bateries de cuina a les bateries de música i viceversa. El coneixerem una miqueta més, compartirem una estona de conversa i anirem de la seva mà on la paraula ens porti.
Comencem el Pedrís. Agafem dos micròfons i descobrim el protagonista d'avui.
Bona tarda a tothom. Avui al Pedrís amb el Miquel Fonoll Bericat, l'hereu del Fonoll, de la Font de Fonoll de Poblet, a tota la vida. Bona tarda, Miquel.
Molt bona tarda.
Bé, abans de començar, comentàvem que tu ets l'hereu d'una tradició familiar molt antiga. Posa'ns una miqueta d'explicació.
Bueno, doncs mira, jo, parlant dels Miquels, comencem amb els Miquels, Miquels Fonolls. Jo sóc el cinquè Miquel Fonoll. El primer va ser el meu rebesavi, el Miquel Fonoll Calvet, després Miquel Fonoll Callau, el meu avi Miquel Fonoll Soler, el meu pare Miquel Fonoll Rosselló, jo Miquel Fonoll Bericat i el meu fill Miquel Fonoll Rocamora, que és el sisè.
Com abans de tota la vida, a una tradició, però vosaltres és de tota una família amb molt de temps fent el mateix. De què ve aquesta manera de servir la gent amb els menjars, amb el fonda? És familiar?
Oh, bé, és clar, familiar és... No sé si és tradició o maledicció. Perquè, mira, bueno, nosaltres documents tenim des de 1855, però sé que això eren les cavallerisses abans de Poblet, i estem parlant de 1600, 1700, que hi havia els meus antepassats, que eren franciscos Fonolls. Mm-hmm. I, bueno, que jo tingui constància, el primer Miquel Fonoll, el Calvet, el 1855, ja tenien una fonda. Més que res, abans l'home anava al camp i la dona és la que portava la fonda, els quatre gats que podien passar per aquí.
Bé, perquè entenc, perquè a més, he vist que tens restaurat i molt ben cuidat una porta tota de pedra. Aquesta porta era la porta, més dit, de Prades.
La porta de Prades, sí.
És a dir, que vol dir que aquesta fonda era un interval entre la gent que anava cap a Prades, abans de pujar a les costes, aquí repostaven.
Exacte.
I Poblet també devia influir molt. El conjunt de Poblet Fonoll és un conjunt de tota la vida.
Exacte.
Sí. Com m'ho portes tu avui en dia?
Com m'ho porto? Pues a veure, ha canviat molt tot. Poblet ha canviat molt. Abans Poblet era una família. Uh-huh. Ara mateix, no sé com dir-ho això.
Una tradició, deixem una tradició.
Sí, sí, sí.
Llavors, on vas estudiar tu? O vas ser de família o vas estudiar cuina?
A veure, jo... A mi m'han criat ja per això. Jo vaig, quan vaig acabar EGB, vaig fer formació professional, uh-huh, 2 anys. Després me'n vaig anar a l'escola d'hostaleria a Cambrils.
Experiència a Cambrils, com a aprenent d'hostaleria?
Podia haver aprofitat més el temps, perquè, clar, jove, però és
fantàstic. Les diferències de menjars en una escola o la tradició de casa, quina trigaries tu?
La de casa. L'escola és tècnica, això està clar. S'ha d'aprofitar el que no aprofita un noi amb 16 anys. Uh-huh. Si ho pogués tornar a fer ara, seria com una esponja.
De plats, quins t'agrada, si en tens algun de favorit? Per aconsellar la gent, ara que estem posats ja.
Bueno, mira, nosaltres ara, això també està bé, sabeu, clar, mon pare abans era molt diferent. Jo he fet, han donat un gir al restaurant perquè nosaltres ens volíem dedicar-nos més a la tapeta, a fer 4 cartes a l'any, per cada temporada, bueno, per cada estació, mantenint tot lo tradicional, però amb més minimalista, més... Uh-huh. Més per taper, o perquè ja que aquí sempre anem com a bojos aquí a Poblet, però almenys si vols menjar, vols menjar tunes braves, o et pots fotre una espatlla a xai a baixa temperatura, saps? Uh-huh. Vull dir...
A casa vostra sempre hi havia, bueno, des que jo us conec, els plats de peix més bons no era Cambrils, era a l'hostal Fonoll de Poblet.
Això el meu pare.
El teu pare?
Era el crac.
Era un crac, no?
Sí, sí.
De què venia que fes el peix a muntanya?
Doncs no ho sé, mira, jo sempre que parlo amb el vostre, jo vaig fer la comunió allà dalt. Bueno, sempre, em sembla, 50% de la zona fer la comunió, o es va casar aquí, I no sé, bueno, abans era diferent, en els altres temps, mon pare li portaven el peix 3 vegades a la setmana, el peix no era tan car com ara, que ara, abans era més car la carn, a part mon pare el clavava el peix, fritades, sarsueles, de tot, i per prendre, per, bueno, cada dia peix fresc.
Jo estic fent un recorregut perquè, clar, jo els conec a vostra família fa molts anys. Sempre me'n recordo del Miquelet. El Miquelet de Poblet. El Miquelet, per mi, va ser un pioner amb la cuina, no ho sé, però en vendre el producte. I aquest home era un... quan es havia d'inventar el màrqueting, ell ja el tenia a la sang.
El meu avi, estàs
parlant. El teu avi. Llavors, aquest esperit de venda, aquest esperit d'oferir el producte, d'atendre el client com si estigués a casa seva, perquè la veritat és que tu, ta mare, i tu també ho feu igual, no? Però vull dir, jo me'n recordo d'aquest senyor que qualsevol persona que passava per allà el saludava. Vull dir, el vendre el producte, el vendre l'hotel, que és el que fan avui molts restaurants de primera divisió, ton padrí ja ho portava fa molts anys.
Sí, sí.
T'agradava aquesta manera de vendre? O la continues? O
no,
veus també
no, allò era massa. Ell treballava 360 dies, 365 dies a l'any, 24 hores, sempre la fonda oberta. Si arribava un client i no hi havia habitació, inclús havia donat la seva habitació, amb aquells temps, clar. I ella dormia al colomar. Això és cert, eh? No és...
L'àvia també...
Sí, pobra, va tindre molta paciència.
Molt bé, molt bé. Bé, estem parlant de cuiners, estem parlant de tots, però el Miquel té altres aficions.
Pues sí.
Esportives, alguna a destacar?
Bueno, doncs... doncs fa un any que estic enganxat a la bici.
I això?
Mira, conec... Mira, tu sabràs més que altra gent, no?
Bueno, jo sé que ets molt coneixedor dels termes i te saps tots els camins.
Sí, sí, sí.
I t'agrada disfrutar del paisatge, que per cert, Poblet tenim un... Poblet és bonic com a monestir, però l'entorn que té Poblet és fantàstic.
Això és veritat, perquè mira, jo he nascut aquí... Ja la meitat de coses no les coneixia fins ara que vaig amb la bici.
Sí, ho recomanaries a molta gent.
A molta gent. És impressionant. La Conca és impressionant. I a part d'això, és la cuina, la família, el deport que fa i la bicicleta, sol això, i sobretot la música. La música de tota la vida. La música, la bateria.
Bateria toques?
Bateria, de quina... cuina i de música.
Si no haguessis tocat... No, si no haguessis estat cuiner, que aquesta sempre és la pregunta que fa i amb tu no puc fer, què t'hauria de ser?
Xiulador professional. No, home, no. Pues... Home, músic seria un puntasso, no? Però ja estic bé com estic.
I a nivell d'estudis t'hauria de fer alguna carrereta, alguna... diferent de cuina?
Doncs és una cosa que no m'he plantejat mai. És que ja t'ho dic, és com si m'haguessin criat ja per seguir la tradició.
Bueno, però també podies haver agafat les accions d'aquella gent i tu continues el tradicional.
Sí, és que m'agrada. No ho canviaria.
Aquesta tradició la continues amb la família? O
sí.
Deixes que tothom faci el que...
No, som la meva dona i jo.
I a la família, els xiquets i això, també creus que continuaran?
Bueno, Mon fill és molt jove, ell farà, no té ni, ara farà 16 anys, està a l'edat de la tonteria, vull dir, ja m'agradaria, Bueno, que faci el que vulgui, ha de fer el que li agradi amb ell, perquè això és molt esclau.
Bueno, de música encara no hi parlarem, ja parlarem de música, perquè si t'agrada molt i sí que llavors el podré tallar, doncs mentrestant te poso altres coses. Dins els paisatges que hem vist en aquestes muntanyes, hi ha algun paisatge preferit per tu, que diguessis, si haguessis d'aconsellar amb algun viatger que passés per
doncs,
aquí?
Doncs mira, hi ha un lloc que és guapíssim, quan te'n vas cap a... Si anem, per exemple, en bicicleta, hòstia, això m'ho podries dir tu, que és direcció... Ja t'ho diré demà, Vallclara, entre... com es diu?
Cap al Corregó, potser?
Allunyi el vàter aquell.
Quan baixes de Vallclara a Vimbodí, passant pel Corregó.
Saps que hi ha aquell...
Aquest paisatge tan bonic.
Un paisatge que és espectacular, que sembla...
I desconegut.
Molt, molt.
Bé,
bueno, per això potser els hauries de dir tu què és això, perquè no...
No, perquè jo deixo
que parles tu.
Va, parlem de música, perquè veig que no... que anem cap aquí.
Pues sí.
Com vas començar la teva afició a la música? D'on va venir?
Doncs amb 14 anys, va ser la festa final de curs de 8è de GB, van muntar un grupet, bueno, per fer una festa, no, per tocar la festa aquesta. Faltava un instrument, mira si és trist, i jo vaig tocar una conga. Bueno,
com aquella que ve que tens aquí guardada.
Exacte, n'hi ha una. Doncs vaig tocar una conga sense tindre ni idea de ritme ni de res. I bueno, em vaig començar a animar, i mon avi, de part de ma mare, amb el cumpleanys, em va regalar una bateria, que ma mare deia, això d'aquí 5 setmanes, a la merda. I al contrari, me'l van tindre que treure perquè tocava més que estudiava. I bueno, ens després vam fer una banda, que es deia Carquis de Cova, va durar bastant temps. Quan es va separar vaig tocar amb una altra banda que es deia Sol Negre, que vaig conèixer la meva dona, que mira, gràcies a això la vaig conèixer. Vaig tocar amb Como Sé. Bueno, clar, i també com fins ara he tocat amb Montmau. Era un grup que tocava el Òscar Gallardo, el Martínez i el Torre. Bueno, però jo sempre havia volgut tocar amb Entre Barres, m'encantava.
Entre Barres és un grup de l'Espluga,
sí.
Molt famós. I no hi eres tu al principi?
No, primer hi havia el bateria, el Jordi Pinyol, que jo sempre anava, com que ell venia de fora, als concerts, jo era el backline, no? Diguéssim, el que li provava i tot això.
D'Entre Barres en parlarem després.
Vale, perfecte.
Parla'm de quina classe de música t'agrada.
Doncs a mi sempre m'ha agradat, m'agrada el rock, el rock dur, el metal, sobretot el heavy clàssic, m'agrada molt. M'agrada tot, perquè m'agrada també
algun
bon jazz.
Algun grup especial?
Home, que m'hagi marcat, lògicament, Metallica i Pantera. Per mi són els grups que m'han marcat més a la vida.
I dins de Metallica, alguna cançó específica o tot el grup sencer?
Cada cançó té el seu. Però això, quan parlem amb d'Entre Barres, el David Gallardo te parlarà més de Metallica que jo.
Molt bé. Podríem dir que la música la devies aprendre a tocar, perquè una bateria no és fàcil.
Pues,
on vas anar, a escola?
No, vaig tocar d'orella. La primera vegada que quan me van portar la bateria, me'n recordo, vaig vindre de col·legi i mon avi l'havien portat de casa Saltó de Valls, que era un client d'aquí, i ens va fer un descompte, una estafa que ens va fotre el tio amb la bateria, i el tio agafa i fa pum, i pica amb el bombo. No sabia ni que hi havia pedal de bombo, amb 14 anys. I des dels 14 fins ara que tinc 42 no he deixat de tocar-la.
Aquí a l'Espluga, per exemple, el pare dels Sis Cornandes, el Paco,
sí,
toca la bateria de fa molts
anys. Toca
el jazz bass. El Isidre Valls també tocava la bateria.
Sí.
Estic molt content amb aquesta
gent.
Tant. Com ves l'emoció que tenien ells per la música, aquella música, i la teva, vull dir, amb el mateix instrument però diferent muntatge, no, suposo. Com ho veus tu?
Bueno,
o com sona diferent?
Clar, bueno, quan era jove al Valls tocava amb orquestra, tenia una bateria d'orquestra d'aquestes guapes, bunt de plats, jo flipava. I després anaves a l'Hernández, que tenia en plan Beatles, i bueno, que no fa gaire, el meu fill, que és amic del seu net, va anar a veure'ls i va fer un solo que diu que va quedar al·lucinat, mon fill, encara amb el Paco, amb l'Hernández, vull dir.
Aquesta tradició de música que l'Espluga ha estigut bastant coberta. Abans ho cobríem gent que sabia solfa, el saxo, el biela, el piano, el mallol, que ensenyava una mica de solfa. Avui tenim una escola que té bons professors.
Sí, sí.
La teva experiència amb els professors de l'escola, com ha anat?
Jo vaig anar, bueno, vaig anar fa 3 o 4 anys, vaig fer 2 anys a l'escola de música, a bateria. M'encantava perquè jo no sabia llegir cap partitura. Clar, jo tots els meus mals hàbits no me'ls han pogut canviar, però vaig aprendre molta cosa de tècnica, més que res de partitura, és el que m'interessava.
Bé, bueno, això vol dir, el Miquel, que una cosa és com la cuina, suposo, una cosa la tradició i l'ensenyament que tens propi, o l'art, o com un dia vaig parlar amb el Gallardo, el Duende, és dir, però també és bo la formació. Tu, amb gent que volguessin començar ara a tocar, aconsellaries la formació o deixaries el Duende?
Home,
o combinaries?
Jo combinaria. A veure, el que està clar que primer necessites un Duende, perquè si no t'avorriràs. I més, clar, és que les primeres classes te poden ser avorrides, és normal. Tu vols anar a fer ciroll, vols anar...
Has estat mai creador?
Creador?
Creador de música?
No.
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 I més aviat intèrpret, tu.
Sí.
I quan estàs dalt de l'escenari i tens tots aquells amics teus a baix que voten i criden i veus gent de 60 anys i veus gent de 15 anys, quina emoció, com podies transmetre a la gent que ens escolta el que se sent des de dalt a l'escenari? O poder...
Bueno, això no té paraules. Això ho has de viure. Això ho has de fer. Jo, per exemple, quan pujo a un escenari sempre estic molt concentrat. A vegades no, no ho disfruto el que hauria de disfrutar. És després, quan ho recordes, hòstia, que guapo. Però allò de deixar-me anar a tope, a vegades, amb la bateria...
El que fins ara has explicat, ja veig que l'Entre Barres és el que t'ha flipat més.
Sí,
no?
i tant, és el grup de tota la vida.
Parlarem una miqueta d'Entre Barres, si et sembla.
Perfecte, m'encantaria.
Bé, ja que parlem d'Entre Barres, aquest Pedrís ha de ser un Pedrís especial. Perquè tinc la gran sort que acaba d'entrar un segon component d'Entre Barres mentre fa l'entrevista al Miquel. David, hola David.
Hola, què tal, bones?
Serà diferent, però serà divertit. Perquè m'ha dit un mitjonet que Entre Barres no va ser un grupet de l'Espluga i res més. Ha sigut un grupet important, cosa que desconeixia. Per què no ens il·lumineu una miqueta entre tots dos, Miquel i David?
Bé, a veure, més que un grup important, jo crec que el que vam tocar amb gent molt important. I potser això es va donar un nom, el que és la Conca. És que res, tampoc no vam fer massa cosa més, no? Però sí, vam tindre la gran sort de que gràcies al nostre gran company Matías, que sempre he dit que és un mag, no? Perquè no sé com ho feia, però que es feia de mànager. Va aconseguir... Matías Morgades, sí, d'Espluguí també, de vena. Doncs ens va aconseguir col·locar amb grups com Barricada, amb Loquillo, Defcon 2...
No em parlis tant de pressa, perquè estàs parlant de primera divisió.
Sí, vam tindre la gran...
Has de parlar poquet a poquet. Sí. Barricada, Loquillo, Defcon 2, algun més?
Sí, tenim
Barón Rojo,
La Polla Records, New, que és un grup mític de heavy metal dels anys 70-80, gairebé, que més vam tocar?
Trash, Cátulo,
Doctor Calypso, un ventall de grups.
I com va aconseguir dos amics enamorats de la música metal arribar a aquest nivell? Ja m'has dit que el Morgades us va ajudar, el Matías. Però si vosaltres no haguéssiu tingut Arte o Duende...
Sí, va ser una combinació...
Com va ser això? Expliqueu una miqueta, per la gent de l'Espluga jovenets, perquè puguin imitar.
És senzill. Bueno, tampoc tan senzill. Jo crec que va ser una combinació de... Bueno, fèiem una música potser interessant per l'època. Vam començar el 92, els Entre Barres amb el Jordi Pinyol. Fèiem una barreja de tot el que s'escoltava llavors, no? Una barreja de Metallica, d'Iron Maiden, de Barricada, era una barreja de tot una miqueta de lo que funcionava. I també, sobretot, que això és important i no és massa habitual, no? Que jo sempre he dit que vam ser profetes a la nostra terra, que la gent del poble ens seguia pel fet de que érem de l'Espluga, i això és molt important. Molta gent ni tan sols els agradava la música, que fèiem, però ens seguia. A diferència de grups d'altres pobles del voltant, perquè jo això a vegades ho he comentat, Montblanc, no, de Pira, de Barberà, de diferents llocs, ens deien que tenien enveja d'això, perquè ells no aconseguien en el seu poble que la seva gent tingués aquest carinyo, per dir-ho així.
I on assajava en grup, Miquel?
Bueno, ells van començar... Clar, jo sóc el segon bateria.
Bueno, jo vull ja afegir una coseta. No, això de primer o segon, no. El Jordi Pinyol va, juntament amb mi, vam formar el grup i seguidament, i sempre ho he dit, no, que gràcies a que el Miquel sempre ha guardat aquesta essència, pues, avui som aquí. Diguéssim que ell ha sigut 23 anys a la bateria dels Entre Barres i el Jordi Pinyol va estar 4 o 5 anys. És veritat que ell va fer la major part de les cançons i composades i li hem d'agrair tot. Però jo crec que el sentiment el té el Miquel. Jo crec que no és ni primer ni segon. Ell és el bateria dels Entre Barres.
Bueno, ara mateix sí. Dels que quedem, no?
Sí, tu i jo.
Bueno, ja n'hi ha prou.
Bé, de la manera que parleu, tenim algun projecte, algun disc, algun...
Doncs mira, ara ens vam ajuntar fa 3 anys una altra vegada, des del que ens vam separar el 98.
Vam deixar d'educar.
I vam, bueno, ens vam tornar a ajuntar per fer un concert a la Festa Major d'aquí a l'Espluga del 2016, que va ser un èxit, va ser guapíssim. I mira, fa 3 anys, bueno, vam dir que Sirium Entre Barres 2.0, i, bueno, clar, com que l'experiència... Bueno, ara toquem molt més bé, estem més centrats i doncs, hem volgut agafar els millors temes d'aquell temps i uns temes nous, inèdits, i els volíem gravar, volíem fer ara una gravació de 8 temes
no sé.
Estem amb això estem. Ara.
Aquests temes nous continuen la vostra tradició, suposo. Algun en especial us agrada o... Quan no. Tens els nens t'agraden igual.
Tots, o sigui, s'ha fet una selecció de... En aquella època teníem més cançons. Intentarem, volem gravar 8 cançons, el que deia el meu company Miquel, no? 4 cançons antigues de tradició i 4 cançons noves, que és una miqueta la nostra evolució. És veritat que nosaltres vam gravar, en el seu dia vam gravar una maqueta, no es considera com un disc, amb el Jesús Rovira, dels Lacs en Busto, que té un estudi de gravació genial avui en dia, no? Però bueno, aquell dia tenia un raconet i ens va gravar, es va fer un gran favor, però jo és una maqueta. Una maqueta, la qual està molt mal tocada tècnicament, amb deficiències tècniques, no en sabíem, però bueno, té el seu romanticisme, és veritat que té una miqueta, no, de romàntic tot això. Ni tan sols havíem seguit la claqueta, i això és bàsic amb un bateria, però bueno, què hem volgut fer? El que en el seu moment buscàvem, crec, era fer una gravació en condicions, doncs fer-ho ara. Tancar un cercle, per dir-ho així.
Les cançons, algun nom heavy o són classiquets els noms? Quina cançó, quins noms hi poseu, les cançons? Perquè abans era una miqueta d'orillos.
No, depèn del que parli. Per exemple, tenim una cançó nova, no?, que parla de l'enfadada que està la gent, no?, amb la societat, i els, el que els demanem és que cridin. No? És en castellà, no?, i la cançó es diu Grita. Grita, no?, del que vulguis. Tu de què estàs enfadat? Pues ja estic enfadat perquè els iogurts han pujat. Pues crida ben fort, no? Pues, no, però se diu Grita. Abans, bueno, tampoc no érem provocadors en aquest aspecte. Sí que fèiem lletres de crítica social, però no teníem per què provocar en aquest aspecte.
Alguna actuació prevista?
Bueno, per ara no.
Ni que sigui pels vostres incondicionals que m'has comentat abans?
Això, per ara no. Per ara ens estem dedicant per poder gravar el millor possible i després, el millor, per presentar el que gravem, fem un concert, això està clar.
Doncs amb aquesta confiança i amb les ganes que nosaltres i els vostres seguidors tenim de veure's de nou, us dono les gràcies amb aquest afegitó que han fet a les vostres impressions musicals i futures.
A veure.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, moltes gràcies.
Un plaer.
Vinga, adéu, bona tarda.
Adéu. Twisted, pulling a groove.
Charlotte!